Sopeta de brou, frit call dels peus de porc, ensalada de tonyina, escalop, xuta't en el forn, si pia la planxa, llom torrat i caragols. Bon profit! Cristina, aquí no té cap que tingui...
Hola, sóc la Rocío i això és Del món al forn. I jo et pregunto, què fas ara? Escoltar-me? Doncs vine amb mi de viatge pels sabors i les emocions.
I obriré vi, sopeta de brou, camilla amb braser, sopeta de brou...
I avui, a Gadgets, la tassa USB. No sé si a tu et passa, com a mi, que m'enganxo al teclat de l'ordinador i se'm passen les hores. Amb elles se'm va la calor del te i rescalfar-lo és sempre una pèssima solució. Doncs algun enginyer li devia succeir el mateix i es va posar a la feina i no va parar fins a aconseguir l'escalfador de tasses amb port USB. Ho connectes al teu ordinador i et manté calenta la tassa i amb ella el seu contingut. Per quedar-se gelat, eh?
Fa manera. Jugarem a pintar pedres i menjarem gelats. Calipo, almendra de superxoc, frigo dedo, frigo pie, xopar, Dràcula i negrito. Jo conec tots els secrets per menjar un gelat. Has de fer via o se te desfaran sa mà.
I avui, a Diuen les sàvies llengües, el peix globus. Takifugu és el nom que rep aquest peix al Japó. Aquesta paraula composta vol dir bona sort. És de la família dels Tetraodontidae, que pertanyen a l'ordre dels Tetraodontiformes. Aquest peix es pot trobar a tot el món, en aigua dolça i salada, i s'alimenta d'algues, de mol·luscs, invertebrats i alguns diumenges crustacis. El takifugu és altament tòxic, degut a que conté quantitats letals d'un verí que es diu tetradotoxina. Resulta que és el que li dona aquest sabor tan especial, tan cotitzat i desitjat, aquest sabor a risc. Aquesta toxina està en els òrgans sexuals, el fetge, els ous, encara que també es troba en menor quantitat a la pell. Un peix globus pot matar a 15 persones. El nom globus d'aquest peix prové de la capacitat d'inflar-se, encara que també es coneix com a peix porc espí. Quan se senten amenaçat, és capaç d'absorbir tant aire com per multiplicar diverses vegades el seu volum. Aquest mecanisme de defensa impedirà que se'l mengin normalment, però si el depredador té la boca molt gran, aquest serà el seu últim mos, ja que moriria en una estona. En cas d'intoxicació en humans amb aquest peix, no hi ha cap antídot. L'única cosa que es pot fer és mantenir una constant ajuda a la respiració. L'intoxicat sent una paràlisi, després deixa de respirar mentre el cor encara batega. Es necessiten tan sols 8 micrograms per quilo d'aquesta toxina per ser mortal. Alguns se samben com en Homer Simpson, però ja saps que aquest tipus és un prodigi de la naturalesa. Hi ha anys que moren prop de 200 persones. Aquest peix, per la seva forma, té una destinació molt més jovial que la de ser consumit per un suïcida. Quan el peix es retira de l'aigua, està inflat. Es van morint, però la seva forma no. Després ho pengen i ho assequen al sol, i així aconsegueixen un element decoratiu i simbòlic que és molt valorat i present en la cultura nipona. Aquest peix encara desperta més particularitats. Tanca els ulls, tonó, el peix, cosa poc comuna en les profunditats. Té una dentadura que creix constantment. És per això que necessita menjar coses dures. De fet, a les granges i aquaris els donen, entre altres delicadeses, cargols. Molt fa que al Japó es consumeix aquest peix. Allà es considera el rei. I per què tants elogis per un peix tòxic, et preguntaràs? Segons sembla, quan tastes aquest peix, sents una experiència gastronòmica única i deliciosa. A la llengua se senten pessigolles i una lleugera calor. Deu ser el sabor de la mort. Ha magnificat el paper del cuiner que té la teva vida entre les seves mans. El títol de mestre de fugu requereix entre 3 i 5 anys d'estudi per poder-lo netejar bé. Aquest viatge gastronòmic entre la vida i la mort fa que aquest peix sigui molt cotitzat al món. La seva preparació és una cerimònia d'extrema finor i tècnica. Se serveix cru en sashimi finíssim, en forma de fulles de crisantem, simbolitzant la mort així i creant ambient. La seva toxina no desapareix en la cocció. S'usen estofats, en amanides, en fritades, en graella... Hi ha parts que estan prohibides. Com prohibit li tenien a algun emperador menjar aquest peix. Takifugu eleva el cuiner a un estatus de semideu, que està per sobre de la mort. Gairebé res.
L'amor és un peix fent bombolles al bassal. L'amor tanmateix pot ser un goig o pot ser un pal. Si tens ganxo, t'escau de retruc. Ser clavat en un ham com un cuc. I si et fies de la loteria, fot-li mal a piscifactoria. L'amor és un peix, riu amunt i riu avall.
I avui a l'aliment parlarem de l'arròs. S'han trobat restes pictòriques amb referents a aquest cereal de fa més de 10.000 anys. Segurament els primers llocs on es va conrear voltaven al Yangtze, a la Xina. Hi ha llegenda sobre el seu origen. T'explicaré una que ronda pels carrers de la Índia. Doncs resulta que el déu Shiva va crear una donzella. Fins aquí normal, dintre de les rareses que caracteritzen els actes dels déus. Va, res esotèric. Però no va i la fa tan bonica, tan desitjable i tan al seu gust que s'enamora? Que sí que sí. Però ella no estava tan convençuda. Però si complia tres exigències, es casaria amb ell. Una d'aquestes exigències era la de trobar un aliment que mai la pogués avorrir. Aleshores, en Shiva, que era un paio amb recursos, envià un emissari a la Terra per tal de cercar aquell aliment que portaria la seva estimada a l'altar. Però aquest emissari es va distreure amb plaers terrenals de faldilles. Aleshores, en Shiva, cansat d'esperar, va voler casar-se a la força amb ella. I la pobra donzella, com tot fill de veí, caigué morta en saber-ho. Aleshores, la van enterrar. La seva fossa era custodiada per un paio raret per observador. Passats uns 40 dies, veié com brotava una planta de la terra mentre s'il·luminava espectacularment. I des del cel, en veu en off... En Shiva li digué: en aquesta planta viu l'esperit de la meva estimada. El que surt del seu melic es diu arròs. Reparteix la llavor entre els homes perquè els procurarà aliment. Es conreen més de 2.000 varietats d'arròs. El 85% de la producció mundial prové de l'Àsia, amb un parell de milions de plantacions. Aquest cereal es pot conrear arreu del globus, a excepció de llocs massa hostils com podrien ser els pols o Sibèria, però creix tant en latituds elevades com subtropicals i fins i tot selvàtiques. Aquest conreu és molt exigent. De fet, a Àsia es fa servir molta mà d'obra. En canvi, a Occident es fan servir tecnologies molt més avançades. De fet, ja es conrea des del cel, en avioneta. I espera, que gràcies al GPS manipulen l'alçada de la Terra per tal de treure un millor rendiment a l'aigua. De fet, aquesta planta viu submergida en 15 centímetres de vall d'aigua. Quan la Terra es drena, arrenca el procés de secat, que depèn del clima pot durar un mes. Mentrestant, els agricultors s'esgarrifen de patiment i d'estrès. Aquesta planta, quan no té aigua, es torna molt vulnerable i un canvi de temps hi ha vegades que suposa un desastre per la collita. L'arròs, ja saps, l'orisa sàtiva, té un parell de subespècies que tenen molt d'èxit i es produeixen a gran escala. Són la índica, que té molta concentració de midó i un gra fi i llarg, i la japònica, que a Espanya i al Delta és molt present, és la de gra curt arrodonit. L'arròs salvatge no és tal. De fet, és una gramínia aquàtica. Li diuen cizània. L'arròs integral és aquell que no ha perdut la seva capa de segó, que està plena de nutrients. I ara descobriràs com es fa un derivat de l'arròs que és molt divertit i nutritiu. Són les tortes d'arròs cruixents. Mira, l'arròs passa per un bany de vapor i aigua, tot seguit passa un motllo i a dintre es posa una quantitat exacta i es tapa. Es sotmet a calor i pressió fins que esclata el gra. Uns 10 segons més tard, la tapa allibera la pressió i ja està feta la torta, que passa a una assecadora. Tot el procés dura 15 segons. Després, algunes passen per una dutxa seca de sabor. Totes les cultures on la presència de l'arròs és important tenen alguna torta que no s'assemblen en res a les cruixents. A la Índia tenen el ikli, al Japó el mochi, a Indonèsia el ketupat i a la Xina el miangau. L'arròs és un cereal carregat de simbolisme. De fet, hi ha qui frega el terra de casa de dintre cap a fora, fins aquí hi ve, però ho fa amb l'aigua resultant de bullir l'arròs. Això ja... De fet, sempre està relacionat amb la prosperitat i la bona sort. És per això que es llença als casaments, car que hi ha asiàtics que ho troben un insult, ja que és la base de la seva alimentació. Bé, doncs, aquesta bona fama no és per la seva cara bonica, que també la té, sinó perquè està carregat de nutrients, com ara carbohidrats, fibra, potassi, fòsfor, calci... Mira, no acabaríem. No té colesterol, ni greix, cap risc d'al·lèrgies. Saps que el gra integral és massa, oi? Però clar, aquest granet tan blanquet, doncs en el procés de refinat perd molts nutrients i és per això que hi ha qui enriqueix el gra blanc amb vitamines del grup B i ferro. Om Yamon. En fi, que l'arròs sí amb tu.
Quan a la nit de matinada em fico al llit com una ansia amada i ben covat. I l'endemà veig lo bonica que és la llum del dia i sempre que vaig de casa a la feina i de la feina a casa i la meva xicota sempre esperant i que no em quedi covat. Com l'arròs covat, que no em quedi covat. Com l'arròs covat, i que no em quedi covat.
Et fa una dita gastronòmica? Pluja d'agost, més mel i més most. O, si vols agafar gana, menja magrana.
Llevas la petaca llena. Que si oye, que si mira. Que si fíjate, qué cosa.
I per veure amb els ulls... Unes pel·lis. Et recomano La cuinera del president, dirigida per Christia Vincent i protagonitzada per Catherine Proud. És deliciosament deliciosa. I parlant de deliciosa, Deliciosa Marta, dirigida per Sandra Nettelbeck i protagonitzada per Martina Gedeck. Totes dues pel·lis se t'emporten a l'emotivitat, la passió i la tendresa de la cuina. Tentador, oi? Avui a Invents Inventats, la nevera. Temps era temps, existien les cases de gel. Estaven situades en llocs propers a llacs d'aigua dolça. Quan es gelava el llac a l'hivern, es treien el gel i s'emmagatzemava. La primera meitat del segle XIX es va generar una indústria on repartiren moltes cases petites de gel per tot el territori. La paraula nevera ve del mot neu. Ja en aquella època tenien una caixa a cada casa per guardar la neu o el gel. Passades unes dècades, la part fosca del progrés es manifestà i cada cop era més difícil trobar aigües netes. Aleshores, un nombrós grup de científics i inventors es van proposar millorar el sistema. Però primer farem un petit anàlisi del funcionament de la nevera. Saps per què la part de darrere de la teva nevera sempre està calenta? En aquesta part es troba el compressor. A dins, la temperatura del refrigerant puja i en passa per els tubs allibera la calor. Quan això succeeix, el refrigerant es refreda i es converteix en líquid. Tot seguit va cap a la vàlvula d'expansió, on s'evapora, la qual cosa el refreda encara més. En definitiva, la calor va des de l'interior de la nevera fins a l'exterior gràcies al viatge del refrigerant. Aquest sistema, en el seu origen, feia servir gasos com el metil, l'amoníac, el diòxid de sofre... Alguns d'aquests gasos són mortals, com el metil. Encara que les primeres neveres valien uns 7.000 euros, per tant, no s'havien estès massa, s'hi van quedar famílies senceres. Això provocà una por per l'aparell, per altra banda lògica, perquè és millor veure l'aigua del temps que quedar-se en l'intent. Einstein i un dels seus antics alumnes van dissenyar i construir una nevera on el recorregut que havia de fer el gas era sense juntes, tot d'una peça. D'aquesta manera es reduïa considerablement el risc de fuites, però no va arribar a comercialitzar-se. Finalment, la humanitat es va rendir a la realitat. Necessitava una manera de conservar els aliments, ja que els estius eren devastadors, carregats de problemes generats per ingerir aliments en mal estat. I encara que, amb molta fredor, la gent acceptà que aquella màquina entrés a casa. Als anys 20 es va descobrir el gas freó, que no presenta riscos. Automàticament la indústria va créixer i el preu es va reduir. Però el 1988, saps què va passar? Doncs resulta que un important grup de científics advertiren de les conseqüències de fer servir el gas freó i altres, els CFC. Ara et sona. La capa d'ozó estava patint molt per l'ús d'aquests gasos. Cada cop hi ha més investigacions en la recerca d'aconseguir fred sense gasos ni electre, fins i tot. Que sí, doncs resulta que s'està fent servir a laboratori encara un sistema de generació de fred a través d'ones sonores. Sí, has sentit bé. Si poses una espelma davant d'un altaveu a tota màquina, aquesta s'apagarà. I no és perquè mogui aire, sinó perquè genera pressió. Aquesta tecnologia es coneix com refredament termoacústic. Gràcies a la pressió, les ones sonores comprimeixen i expandeixen el gas en una càmera tancada, tot generant fred o calor, depèn. Empren el gas heli i ja saps que l'únic perill que comporta és que barrufiparlis! Però espera que la NASA ha fet possible un unplugged, ja saps, un sense electre. Necessitàvem algun sistema de refrigerant que pogués ser solar, per tal de fer-lo servir a l'Estació Espacial Internacional. I ho van fer realitat. Xec, què et pensaves? És la NASA, que com tants científics i inventors li devem tota la gratitud i respecte.
Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Hey! Since the dawn of man is really not that.
I ara la recepta, que trobaràs al Twitter i al Facebook de Del Món al Forn. Avui la recepta és la meva estimada, per mi essencial en molts plats i que situa a un esglaó elevat del top 10 de les salses, i és la salsa romesco. Per fer un bol d'uns 30 centilitres, del mercat necessites 4 tomàquets madurs, 3 nyores, un cap d'alls, 50 grams d'avellana torrada, 50 grams d'ametlla torrada, un xarropet de vinagre, jo li poso de xerès, i 10 centilitres, com mig got de canya, d'oli d'oliva suau. I com es fa? El primer pas és lent, però clau en el bon resultat de la salsa. Agafa la paella més castigada de la cuina, aquella a qui no li exigeixes res, aquella tan desgastada que no saps com encara no l'has llançat. Doncs ara sí, té una raó de ser, serà la del romesco. Sense oli ni res li poses els tomàquets sencers, però sense poduncle, i el cap d'alls també sencer, tallant-li una mica la branca. Jo en aquest moment aprofito i poso tants caps d'all com càpiguen. Després pots guardar la polpa en oli i fer-la servir per bases de salses, per sofregits... Bé, seguim. Amb molta alegria al foc i ves tombant de tant en tant l'all i el tomàquet. I si tens barbacoa, ideal. Ha de quedar la superfície negra i l'interior tendre. Els primers en sortir de la paella han de ser els tomàquets. Més tard sortiran els alls. Com que jo no conec la intensitat del teu foc, no puc pronosticar un temps exacte. Si tens l'all amb la pell negra i els grans encara estan molt durs, modera la teva intensitat i sempre ves tombant-lo. Mentrestant, posa les nyores obertes simplement en aigua calenta. Han d'estar completament submergides uns minuts fins que s'estovi la polpa que hi ha adherida a la pell. Un cop aconseguit aquest fi, les eixugues i amb una cullera i molta tendresa li extraus la polpa i la reserves. Peles els tomàquets, si queda una mica xurrascat no et preocupis, que és una de les infinites gràcies d'aquesta salsa, i els poses tallats en un got de batedora o robot i tot seguit hi poses la polpa de les nyores, les ametlles, les avellanes, un xic de sal... I en aquest moment, l'all ja deu estar tendre. Ara toca pelar-los. Si tu ets com el meu germà bessó, l'Oriol, que té la paciència de sant del nostre avi, pots desgranar dent a dent el cap i treure la pell. Però si ets com jo, que sí, que ho sé, que som uns quants, pots emprar un truquet. Quan el cap d'all ja estigui fred, que una cosa és ser accelerat i una altra un suïcida, el tombes i amb un ganivet molt esmolat o de serra fina, fas un tall tot just a la base, on estan les restes de l'arrel. Aleshores podràs gaudir una de les més precioses escenes culinàries, les dents d'all morenetes, confitadetes, com pètals d'una flor. Aleshores, amb una espàtula o amb el mateix ganivet de costat, aixafes molt suaument des de la branca, acompanyant el moviment fins a l'arrel. I a poc, la polpa dels grans sortirà. I si sents un flash de llum com rosa fúcsia, no fugis, és habitual. Aquesta delícia cap a dintre del got de la batedora. En aquest moment hi ha qui afegeix all cru. Si et va el picant, endavant. Afegeixes el vinagre i tritures. Un cop estigui ben finet, afegeixes l'oli a poc. Si estaves la setmana passada de viatge de Del Món al Forn, recordaràs un truquet del got de plàstic per emulsionar. Si no, descarrega't el programa. Ara es tracta d'escollir textura. Si la vols més líquida, posa-li més oli. I que gaudeixis d'aquesta joia de la cuina. No tan sols per acompanyar qualsevol aliment en forma de salsa freda. Jo em nego a fer salsuela, suquer, risotto de maïs o salsa marinera sense aquesta salsa. Que no, que penjo al davantall. És imprescindible en tota cuina decent i de bona casa. Com casa teva és al meu blog Cocer i Conocer. Fes-me una visita per conèixer tot més de la gastronomia. Que jo no veig el moment de tornar-te a trobar i de tornar-te a parlar del menjar.
A davall de Saigo hi ha un restaurant on donen aigua salada en lloc de xampany. Ses sirenes te tracten bé. No entenc que sa gent que l'incomoda estoples. Tota sa quietud l'ha trencat.
Escolta Del Món al Forn tots els dimarts a les 5 de la tarda a les ones de Constantí Ràdio a la 97.9 de la FM o descarrega'l quan et vingui de gust de la web.
Ses xigales no han aturat de cantar.
Ens tornem a trobar el dimarts que ve.
Es pupi es bromet ho tornen a deixar.